Un home i la seva companya sentimental han aparegut morts a Alcanar amb evidents signes de violència.
En el capítol anterior.
El 4 de desembre de 2008, els Mossos reben un avís d'un crim a Alcanar.
Sergent Òscar Felip.
No hi ha un mort, sinó que hi ha dos morts. Doble homicidi d'entrada. Catàstrofe total.
Sergent Miquel Soro.
El lloc era una finca que era al mateix temps el domicili i el negoci del senyor Felipe Barrio, que era un concessionari de vehicles.
A l'escena del crim troben un objecte que els crida l'atenció.
Una llauna.
Aquesta Coca-Cola Light, tot ha sortit.
Una altra habitació totalment regirada.
En un principi, sembla que el mòbil del crim és econòmic.
Semblava que s'havien emportat tot el que tenia valor per vendre al detall.
De nit, algú arrenca un Mercedes.
També troben a faltar un vehicle.
Fijaos, por ejemplo, tenemos aquí un Mercedes S400.
Sí, faltava un Mercedes 400.
Les persones que havien matat el senyor Felipe i la senyora Estela s'havien emportat el Mercedes.
Els Mossos descobreixen que hi ha una persona que volia comprar aquest Mercedes i que el Felipe el té guardat a l'agenda com un tal Rubén Brasil.
Pista aèria de la Nacional.
Es va sobtar molt que tingués una mitja de 5-6 trucades diàries amb el senyor Felipe Barrio i a partir de que es troben morts no hi ha cap mena de contacte.
Quan menys ho esperen, s'obre una nova línia d'investigació.
Nosotros le dijimos si quería que se le diera un susto o si lo que quería era otra cosa.
10 anys enrere, la seva exdona va contractar 2 sicaris perquè matessin el senyor Felipe Barrio.
Ella dijo que quería eliminarlo.
Això provoca que sigui, en aquell moment, la principal sospitosa.
Un fanal de terrissa es trenca. De nit, vista aèria d'un nus de carreteres.
Tot el que veureu en aquest programa ha passat.
Televisió de Catalunya presenta Vistes de Barcelona al crepuscle.
Els fets, els noms i els llocs són reals. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats.
Una producció de Goroka i True Crime Factory.
Relatem crims reals. La realitat i la mort no en tenen de sensibilitats.
De nit, als estudis de Catalunya Ràdio.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per acompanyar-nos. Des que el Felipe i l'Estela van aparèixer morts a casa seua, al concessionari de cotxes Febamar, els investigadors han fet pocs avenços. Ara tenen una sospitosa, l'exdona del Felipe, que 10 anys enrere va contractar 2 sicaris per matar el seu marit. Però per què no ho van aconseguir en aquell moment? I sobretot, ara sí que se n'ha sortit? Intentarem posar llum a la foscor.
Es posa uns cascos i assenyala la càmera amb el dit.
Comencem.
Imatges del reportatge.
Estamos en la feria permanente del vehículo de ocasión, Febamar. Coches de alta gama a precios increíbles.
Los vehículos media y alta gama están bastante bien considerados en el mercado.
De todas las marcas, de todos los modelos, revisados, garantizados y con financiación. Venga a la feria permanente del vehículo de ocasión y llévese el suyo.
Crims. Sobre una fitxa policial de paper carbó al títol, de Carles Porta, Febamar, part 2. 1998, 10 anys abans del doble crim. Inspector Grup Operatiu.
Ana María tenía la intención de matar a su marido. Y para ello contacta con su anterior pareja.
Policía Judicial Tortosa.
Manuel Salmerón. Y le pide apoyo, le pide que le busque unos sicarios para matar a Felipe. Manuel Salmerón se asusta y presenta denuncia en una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía.
Entonces nos contó que la expareja, Ana María, se le había insinuado para tratar de buscar a algunas personas para matar a su marido.
José Moya, inspector CNP.
Cuando Manuel Salmerón nos informa de todo esto, tenemos que actuar un poco con rapidez para que no se vada sobre Manuel y se vaya a buscar a otras personas.
Juan Manuel Veracruz.
Como él se dedicaba a seguridad, él estaba en una empresa de seguridad, pues podía conocer a alguien de los bajos fondos que pudiera hacer esto.
Inspector
Anca. Nosotros le dijimos, lo que puedes hacer es hablar con ella y que ella te diga exactamente qué quiere hacer.
Algú puja un cotxe.
Queda con ella, se lleva una grabadora y graba la conversación.
Una cassette gira.
Ella le dice que lo que quiere es eliminarlo porque le está dando mala vida y que la está maltratando. La única solución que vimos, y la única que se puede dar, es intentar hacernos nosotros pasar por esos delincuentes que tenían que realizar el trabajo.
El pla es posa en marxa. L'endemà, els policies citen a l'Anna Maria i a la seva exparella, Manuel Salmerón.
José Moya.
Un paseo marítimo en un pueblo cerca del entorno de ella. El tener que pasarnos por asesinos, por matones, yo nunca lo había hecho ni no había llegado el tema. Pero vamos, muy emocionante y tienes que más o menos caracterizarte. Gafas oscuras, unas chupas negras.
Yo me había puesto un sistema de grabación.
Juan Manuel Veracruz.
Estaba dentro de la cazadora. Estábamos en medio del puerto pesquero, rodeado de redes y todo esto, y les vimos llegar.
José Moya.
Ana María, cuando llega, nosotros no la conocíamos. No se veía una persona extraña o rara, una persona normal, por decirte algo. Y la verdad que dentro de la conversación sí que tenía una determinación, sí que tenía claro lo que quería hacer.
Juan Manuel Veracruz.
Nosotros le dijimos, primero, que nos tiene que explicar claramente lo que quiere hacer.
Imatges del port.
Segundo, que nos tiene que traer fotografías de esa persona.
Para hacer nuestro trabajo.
La pluja cau sobre l'aigua.
Y después nos tiene que dar un adelanto
del dinero.
Y ella dice que sí, que no hay ningún problema, que ella tiene 300.000 pesetas que nos puede facilitar en ese momento.
Fotocòpia d'una foto d'en Felipe.
Nosotros le dijimos si quería que se le diera un susto o si lo que quería era otra cosa. Entonces ella dijo que no, que ella lo que quería era eliminarlo.
La foto d'en Felipe en color.
Sacó un sobre d'una entitat bancària. Yo lo abro, veo que había dinero dentro. Y entonces es cuando ya directamente me identifico como inspector de policía y la detengo.
Primer pla d'un bot i de diverses embarcacions amarrades. José Moya.
Fue un momento que fue un parón y ella se quedó que no sabía cómo reaccionar, no se lo creía. Miraba a Manuel diciendo, ¿esto qué es?
Vista aèria de la Nacional.
Si recorden, la setmana passada els vam explicar el cas rocambolesc d'una dona d'Alcanar que la policia va detenir acusant-la de contractar dos sicaris per matar el seu marit. La dona està en llibertat i no només això, sinó que conviu amb el que presumptament havia de ser la seva víctima. I és que la versió dels fets del matrimoni és molt diferent i asseguren que es tracta d'un muntatge d'un excompany de la dona.
Imatges gravades de la parella.
Maria G.C., la dona d'Alcanar, acusada de voler matar el seu marit per mitjà de dos sicaris, dos assassins assalariats, està en llibertat. El seu marit, que en teoria era la víctima, ha tornat de viatge. N'ha pagat la fiança i ha explicat una nova versió dels fets.
Por muy bueno que pueda ser una persona, le paga la fianza, pero convivir y dormir con ella, o sea, teniendo la más mínima duda, no creo que nadie conviviera con una persona que dices, bueno, hay la posibilidad de que te mate, ¿no? Y en ese aspecto estoy muy tranquilo.
L'Anna Maria i el Felipe van mantenir la versió que tot havia estat un muntatge preparat per l'exmarit d'ella. També ho van dir durant el judici.
Vist per sentència el judici contra la dona d'Alcanar, acusada d'intentar contractar dos sicaris per matar el seu marit.
Somos todos muy preocupados por todo esto, porque estos señores son policías y no sé cómo va a resultar todo esto, pero si pasa algo va a ser por mi culpa, no por culpa de ella.
I també direm que l'Audiència de Tarragona ha condemnat a 5 anys i 8 mesos de presó una dona...
Van agafats i es fan un petó.
El jutge no se'ls va creure i l'Anna Maria va ser condemnada a 5 anys de presó per intentar assassinar el seu marit.
Un titular sobre la notícia.
De qui es va acabar separant mesos després de la sentència. Però tornem al 2008. A la casa del concessionari Febamar s'han trobat els cadàvers de l'Estela i el Felipe. I la mare del Felipe acaba d'explicar als Mossos que la seva exdona, anys abans, l'havia intentat matar.
La nostra sorpresa va ser majúscula. Però què vols dir? Diu, sí, 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 va sortir a la premsa i tot, però bueno, ja està tot arreglat. Vam agafar declaració a l'exdona del senyor Felipe...
Sobre la parella que es fa un petó 1999, l'any corre fins al 2008.
Li havia donat molt mala vida, que estava ficat en temes de prostitució i que portava noies de fora del país i que algunes inclús les deixava a casa i que se li va fer una muntanya i que no sabia com sortir d'això.
Sergent Miquel Soro.
Va decidir acabar-ho contractant dos sicaris, intentant contractar dos sicaris perquè el matessin.
Divisió d'Investigació Criminal.
Vam mirar la portada que tenia. Ella, almenys presencialment o materialment, no podia haver estat l'autora de la mort del senyor Felipe i la senyora Estela. Vam descartar que materialment pogués ser, però no a través d'altres persones. En aquell moment, els pocs dies de que succeeixin els fets, ens trobàvem en què teníem un telèfon intervingut que havia deixat de funcionar...
De nit, la reixa del concessionari s'obre.
...les persones mortes. Que aquest senyor...
I el BMW hi accedeix.
...una persona ostentosa amb els diners, que era client habitual de tots els prostíbuls de la zona, i després tenim que la seva exdona l'havia intentat matar 10 anys.
Els fars s'apaguen.
En aquell moment veiem la cosa complicada.
I el conductor en baixa.
Els Mossos no descarten del tot l'Anna Maria, però passa a un segon pla de la investigació. 12 dies després del crim de Febamar, tornen a fixar-se en el telèfon intervingut del tal Rubén Brasil, que no havia fet cap senyal fins avui.
El gat s'ageu davant la porta entreoberta i el fanal de terrissa es trenca.
Dic, bueno, això és una bona notícia.
Imatges gravades d'en Felipe
sí,
i l'Anna Maria.
És que... escolta-la.
De desembre de 2008.
Ui, si tu vas conchir un gudmó?
No, estoy hasta un gomor, un problema.
Vas conchir tu florín?
Me mire la moda.
Les rodetes d'un reproductor.
Sentíem algú parlar...
Giren en una sala a les fosques. Sergent Miquel Soro.
Esperàvem escoltar una persona en castellà amb accent sud-americà i ens trobem davant un usuari que mantenia converses...
Primers plans dels mecanismes del reproductor i d'una bobina que gira.
No pot ser si la persona que va sentir parlar el que portava aquest telèfon diu que parlava castellà i que era amb accent sud-americà. Aquí diu Rubén Brasil. El cotxe l'havia de comprar una persona que està relacionada amb Brasil.
Sergent Vicent no Garcia, Divisió d'Investigació
Després
Criminal.
Després de veure que no era una persona brasileña ni s'adequava al perfil que nosaltres teníem predefinit, el que vam pensar és que aquesta targeta havia canviat de mans.
De dia, el BMW accedeix al concessionari.
Oi, tio, oi, André. Tio, pula a minha fósmo.
Sergent Miquel Soro.
Com tu treci pe lângă mine, nu oprești mașina, nu nimic, ha? Băi, ia fi atent aici o chestie. Unde ne întâlnim, că am ceva de vânzare. Ce ai?
Vam sentir una conversa entre dos homes...
Vista aèria d'un camí flanquejat de camps.
I s'identificant entre ells un com a Florin i l'altre com a André.
Sobre imatges del desballestador,
Florin, escolta, André. Era la persona que es feia dir Florin.
Què collons estàs fent? André, què vols dir? Florin, passes pel meu costat, no pares el cotxe ni res. Escolta'm una cosa, on podem quedar? Tinc alguna cosa per vendre. André, el què? Sergent Miquel Soro.
El Florin li ofereix a l'Andrei un Mercedes S400 totalment equipat, que està robat, o sigui, li diu tal qual. Això ja ens fa veure que aquest és el nostre cotxe.
Se sobrescriu sobre imatges vermelloses del desballestador. El ganxo de la cua rebenta tots els vidres d'un cotxe i l'alça. Florin, escolta, volia fer-te una pregunta. Coneixes algú que vulgui un Mercedes robat?
Ell el que volia era treure's uns diners, treure's uns diners. I el que ens va donar a veure és que, amb aquesta trucada, és que tenia accés al vehicle.
No, hòstia.
De nit, els fars del Mercedes s'encenen.
Ah, no,
Florín, no saps de ningú, oi? Un Mercedes 400, saps? No el tinc jo, el té un bon amic meu. Un de segona mà val 50.000 euros, però el ven per 10.000 euros. És tota una ganga.
L'Andrei li diu que si està boig. L'Andrei li diu que no... que com se fica amb aquests merders, que els cotxes robats, que no... que l'hauria de portar un desguàs, i que un desguàs...
Florín, coneixes algú? Andrei, sí, conec gent, però no t'emboliquis en aquestes històries.
Si vendre,
no val la pena complicar-se.
L'has de treure del lloc on està. Per tant, sabien...
Florín, pensava que potser que coneixes algú, camí. Algú dels desballestaments, potser? Aquesta gent pot fer alguna cosa, oi? Andrei,
peces,
sí.
Complicava molt més la possibilitat de trobar-lo.
Va muntar un dispositiu amb la Guàrdia Civil per a mirar tots els desguassos de la part de Vinaròs, a veure si trobem el Mercedes. Pensàvem que possiblement es volien desfer del Mercedes perquè no s'incriminés i l'estaven desmuntant i venen les peces.
Maria José Osuna, fiscal.
Vam estar mirant doncs, tots els vehicles a veure si l'havien destruït ja i l'estaven amagant.
Estuvimos haciendo numerosos apostaderos en la zona. E incluso nos adentramos con alguna cobertura dentro de los establecimientos.
Sergent Òscar Felip.
Necessito en ese sentido.
La recerca per tots els desballestaments de la zona del cotxe robat no ha donat resultats. Però la pista del Mercedes no la volen deixar escapar.
Unitat Territorial de Policia Científica.
Podemos afirmar que en las localidades de Vinaròs
Rafael Rodríguez Calvo
un entramado delincuencial bastante asentado.
La policia
Guàrdia Civil
de la desarticulació més important d'una banda de traficants de cocaïna.
És l'entrada dels Mossos d'Esquadra al Naquet i altres dos clubs
relacionado con
cotxes
el mundo
apilats
de la
en un desballestador.
Del mundo de las drogas, el prosenetismo, por supuesto, y todo el abanico de delitos habidos y por haber. Para nosotros era muy importante
el reportatge.
Centrar los medios y formas de vida del fallecido como
Rafael
línea de
Rodríguez
inicio
Calvo.
Para la investigación. Y teníamos que volcarnos en eso. En el mundo de la prostitución y la compraventa de vehículos robados. Teníamos simplemente el nombre de Rubén Brasil y Florín. Y para nosotros, como conocedores de la zona y sus gentes, entendimos que lo que teníamos que hacer era trabajar las fuentes. Esto era echarse a la calle y hablar con los colaboradores e informadores. Y hacerlo con el sigilo y la reserva necesaria para no poner en peligro la investigación. Es decir, contar lo justo para que los investigados no supieran que estábamos tras su pista. Y hacerlo en un mundo de delincuentes que no nos pudieran traicionar.
Un cotxe circula de nit.
Establecimos la ayuda de un colaborador vinculado al mundo de la delincuencia.
Una gasolinera deserta.
Para que se adentrase en ese mundo de la compraventa de vehículos robados y ofertase un vehículo de alta gama.
Mentre la Guàrdia Civil infiltra el seu confident en les xarxes de compraventa de vehicles robats, els Mossos continuen amb les escoltes telefòniques.
Tenim una tercera trucada en la que Florin rep una trucada d'un home espanyol.
Algú fuma en un cotxe.
Aló.
¿Qué pasa, bichito?
¿Quién eres?
David.
Aló.
¿Está Rubén?
¿Quién?
Rubén.
No, no
Sergent
está,
Miquel Soro.
Ah, no està?
No.
Ah. Aquest home espanyol pregunta directament per Rubén.
Primer pla d'un reproductor.
No sabe cuándo vendrá.
Es que ahora tengo yo este número, pero
Florín,
si quieres le puedo
hola,
avisar.
¿Sí? Ah, no, sí, que lo tiene apagado, el otro.
Si quieres lo aviso yo que más tarde me encontraré con él.
Amb aquesta conversa ja sense evidència de que realment aquell telèfon el portava una persona que es deia Rubén i ens fa entrar dins
Sergent
del
Miquel Soro
a una tercera persona, que és David.
Dile que le he llamado. ¿Pero quién?
David, ya lo sabe.
Vale,
y
vale.
Y tu amigo me ha dicho que te ha llamado.
Vale, vale.
Venga, hasta luego.
Posteriorment, s'intercepta una cinta que gira. On Florín truca a Rubén. Rubén es posa al telèfon i a partir d'aquest moment descobrim el nou número que està utilitzant.
El nom s'imprimeix sobre imatges vermelloses d'una cinta que s'engega.
Han aconseguit el número, però sospiten que el Rubén pot tenir diverses línies telefòniques per protegir-se. A l'altre costat de la frontera, la Guàrdia Civil troba una nova pista del Mercedes.
El vehículo estava sent ofertat per un tal Florín.
El mecanisme d'un reproductor s'engega.
De los que 2.000 iba a ser su comisión. Pero a su vez, que el vehículo no era suyo, sino de un tal Rubén, un individuo de origen vasco que ya había llevado vehículos robados de alta gama hasta Brasil y que era muy
dígits
peligroso.
Dígits diversos s'imprimeixen en una pantalla.
Se dedicaba a perpetrar atracos con armas de fuego.
Gràcies al confident, els investigadors
vista aèria
poden
de la
dibuixar
costa.
El perfil del Rubén. Hi ha un detall que els hi crida l'atenció. El Rubén
Rafael
havia
Rodríguez
treballat
Calvo.
En un dels prostíbuls on el Felipe Barrio era un habitual.
Pudimos establecer que un individuo que había tenido arraigo en Brasil había estado trabajando allí y que había estado trabajando en unión de un rumano llamado Florín. Esto para nosotros fue muy importante, establecía una vinculación entre ellos.
El nom s'imprimeix.
El propietari
sobre imatges vermelloses d'un vehicle.
Es descriu a Rubén com una persona espanyola, nacional, procedent del País Basc i que parla brasiler amb fluïdesa, perquè es relacionava amb les noies que treballaven al local brasileres amb molta fluïdesa.
També va donar detalls de la relació que hi havia entre el Rubén i el Felipe Barrio.
El propietari del Club Porquis ens va facilitar
algú obre una cola.
Sergent
Miquel Sor.
El Rubén. Aquest telèfon ens va servir per a intervenir-lo també.
I per fi aconseguim posar-li veu.
Dígame, caballero.
María José Osuna.
¿Quieres Ramón?
Sí, yo soy Ramón, ¿y tú?
Sergent Miquel Soro.
Amb els telèfons intervinguts del Rubén ja es comencen a veure més converses amb el David. Es comencen a veure més converses amb una persona també que surt nova que es fa dir Ramon.
Primer pla d'un reproductor que s'engega.
¿Qué?
Oye, una cosita. Llámale en cuanto puedas y dile que tenemos que estar los cuatro hoy y que no hay excusas.
Vale.
Vale, campeón.
Sí, sí, ara lo llamo.
El Ramon és la persona amb què més relació va tenir telefònica.
Dime.
Escucha, ¿ha hecho bien, primo? Que no puede venir a comer.
Vale, pues dile al primo que si no puede
venir
a cenar...
El nom s'imprimeix sobre imatges vermelloses, vista d'una gasolinera tancada.
Vale.
Vale, campeón.
El Rubén era una persona molt autoritària, que els donava ordres, instruccions de forma contínua.
Ha passat un mes del crim de Febamar i les intervencions telefòniques comencen a donar fruits. La línia d'investigació de l'exdona del Felipe queda totalment descartada. Ella no hi té res a veure. I es centren en el Rubén. Els Mossos creuen que el Rubén lidera un grup criminal i que té a tres persones a les seues ordres. Ramon, David i
Vicent García.
Rubén estava per sobre. Rubén ordenava. Quan sabia les trucades es veia un to autoritari. Quan volia que reunissin tots, s'havia de quedar al lloc en concret, mai especificaven a quin lloc volien quedar, sempre tot era per referències.
¿Puedes salir?
Sí.
Vale, estoy. Dime.
¿Tú dónde estás?
Pues yo donde el mismo sitio que te cogí con el coche ayer, el otro día.
Sergent Soro.
¿Sí? ¿Te acuerdas? Girando la esquina.
Ah, sí, espérate ahí. Mira, ¿sí? Pásate de aquí 20 minutos.
Vale.
Entre ells utilitzaven noms falsos per a quedar en un lloc es referien dient quedem en el bar on van prendre cafè el dilluns passat, tot amb l'única finalitat d'evitar poder ser investigats en un moment donat.
Els investigadors veuen que el Rubén i el Ramon prenen totes les precaucions.
Sergent Vicent García.
Però no un altre que no en pren cap.
El Florín, que el teníem intervingut, rep un missatge. Literalment, cabrón, hijo de puta, no vuelvas por casa. Arran d'aquest SMS, coneguem el número de telèfon que li l'havia enviat. Consultem base de dades i corresponia a una persona que residia en Vinaròs i que li diuen Esmeralda.
Era la exparella de Florin. Vam veure que no vivien junts. Per tant, vam anar a parlar amb ella. Ella ens va dir que per aquells dies Florin va portar a casa un calefactor d'aire. També va aparèixer amb una jaqueta de color verd de pell i, a més, que li va regalar un anell. Coincidien amb algun dels objectes sostrets de casa del senyor.
El nom se sobrescriu.
Estava juntament amb ella empadronada el Florin. Així van poder saber les dades completes d'ell. Si ells vivien
Sergent Miquel Soro.
La sorpresa va ser que
primers plans d'un informe
55 havia estat empadronat una persona que responia al nom de Rubén Sánchez Molina. Quan aconseguim aquest nom, que podria coincidir amb la persona que estem buscant, consultem els antecedents que pogués tenir. Amb els antecedents disposem d'una fotografia d'ell com a persona detinguda. Es munta una roda de reconeixement fotogràfic per mostrar-la a una de les persones que l'ha vist, que sap qui és Rubén Brasil. És el senyor Joan Micula.
Rubén Brasil.
Reconeix com la persona que estava parlant amb Estela el dia abans de que els matessin.
Els Mossos posen nom i cara al principal sospitós dels crims de Febamar. Rubén Sánchez Molina.
De dia al BMW traspassa la reixa del concessionari.
Però pel que poden comprovar, ja no hi viu.
En Joan Micula neteja un cotxe.
Quina és la seva residència actual i aquesta vegada reben una ajuda molt especial. La del propi Rubén.
Un dels telèfons que utilitza Rubén...
Vista aèria del litoral. ...és
una trucada d'una operadora de Movistar.
Muy buenas.
Buenas tardes, estamos llamando de Movistar. Dígame con quién tengo el gusto de conversar, ¿cómo es su nombre?
Rubén.
Es posa en contacte amb ell per oferir-li un telèfon de gamma alta...
Foto d'en Rubén.
¿Cuántas líneas tienes?
Sergent Soro.
Ahora tres.
Bien, y son las 3 de Pepao.
Una cinta s'engega i giravolta i la imatge es torna fosca i vermellosa.
Perfecto, Rubén. ¿A qué provincia estoy llamando?
Castellón.
Perfecto. ¿Es usted español, verdad?
Sí.
Va haver de facilitar el DNI, el nom, cognoms, l'adreça on estava vivint actualment.
Vicent García.
¿Me puede decir la dirección a la que usted quiere que nosotros le mandemos todo esto? Por supuesto que le va a llegar toda la documentación.
Se sobrescriu sobre imatges de la costa.
Que va cometre el Rubén durant totes les intervencions telefòniques.
Perfecto, bien. Le agradezco entonces y bueno, por cualquier consulta...
Els Mossos preparen un dispositiu de seguiment 24 hores a casa del Rubén.
Los seguimientos estaban basados en conocer su minuto a minuto del día, con qué persona se relacionaba, dónde iba, dónde podría tener los objetos sustraídos, saberlo todo para cuando llegara el momento de la detención tenerlo todo bien atado.
Durant les vigilàncies del Rubén sortia poc de casa i quan ho feia era per anar a fer la compra.
Rafael Rodríguez Calvo.
Intentava passar desapercebut.
Però de vegades, un fet tan quotidià com anar a comprar al súper pot donar la pista definitiva que estaven buscant.
Durant un el seguiment
fotografia,
i vigilància
Sergent Vicent García.
Rubén va entrar en un supermercat. Va fer una única compra, un pack de Coca-Cola Light.
Aquest imatges
fet, que
del seguiment.
Sol, no té gaire importància, es va donar l'esperança de que anava en la línia correcta. ja que a l'escenari del crim...
L'objectiu d'una càmera hi ha algú creuant un supermercat amb llaunes.
Estava pendent d'estudi científic.
Previo a los homicidios, se habían ido sucediendo numerosos robos con extrema violencia tanto en Tarragona como en la provincia de Castellón. En el que los
primer
autores ocultos
paquet.
Con pasamontañas y guantes propinaban brutales palizas a los moradores con el fin de robarle. Nosotros, sin conocerle, a uno de los autores le llamábamos el Coca-Cola, porque abandonaban los envases de esta marca en el lugar. Aunque obteníamos el ADN de
Rodríguez
los envases,
Calvo.
En la base de datos no había con quién confrontarla.
Des del mes de gener fins ara, urbanitzacions com aquesta han patit una dotzena de robatoris, alguns silenciosos. L'últim, amb violència, ha portat els veïns del poble a definir la situació d'insostenible. Els veïns d'aquesta població encara estan intentant pair l'últim robatori, tenen por i demanen amb insistència...
En aquell moment la percepció era potent. Hi havia bandes d'albano-kosovars, de gent que venien de les guerres...
Algú destapa una llauna i la cola bombolleja.
Anaven armats fins les dents i fotien pegades a la gent. Però aquest no és el target, no és això. Si no, són gent desesperada que es troben en una situació molt difícil i s'ajunten per pegar el palo. El 2008 comença a ser dramàtic per a molta gent a Catalunya i en particular a les Terres de l'Ebre.
Oriol Margalef.
Hi ha molta gent que havia treballat en el sector de la construcció, en un sector inflat per les inversions dels anys precedents. Estaven acostumats a
periodista.
Un nivell de vida força elevat i de cop es troben sense res, se'ls apaguen les llums. Aquestes persones estan desesperades, busquen solucions a l'economia submergida molt
cases a mig construir.
Estan disposats a fer qualsevol cosa.
Titular sobre el crack immobiliari.
Què passa? Se digo yo, campeón. Descuenta. ¿Andas libre o qué?
No eren tres persones que havien decidit cometre aquest delicte solament. Que estaven preparant un altre robatori a un notari.
Però per què? No paraste...
Per tant, no sé si era la primera activitat criminal que havien fet, que havia acabat amb dues morts,
un
però no era l'última que pensaven fer.
Un arquitecto me llamaba a ver si podía hacerle una reforma.
La fiscal.
Es como la que hicimos en Barcelona, mayor.
Hòstia.
Parlava d'algun treball a realitzar a la zona de Barcelona.
¿Tiene los planos y todo?
Todo, 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 todo.
Sí.
Sota un cel rogenc.
Parlaven que per fer aquesta feina havien de ser quatre, donava la sensació de que estàvem preparant un altre robatori.
Yo iba a subir o mañana o pasado mañana arriba, porque el primo David llega hoy a la noche.
Vale, de acuerdo.
Sergent Vicent García.
Tengo ordenador de los presupuestos.
Vale.
Estudiaven els seus objectius.
Sergent Soro.
Fent planificacions i materialitzaven assalts a domicilis amb violència.
¿Tú crees que el FOFI podria trabajar?
Mitjançant l'estudi de les trucades, el que podem veure és que hi havia un grup, ja un grup establert, que era Rubén, al capdamunt, i després estaven Ramon i David. Ramon i David no tenien contacte entre ells directe. Sempre el contacte era a través de Rubén.
Sergent Vicent García.
Quan ja tenim clar que Rubén és un dels autors materials dels fets, decidim practicar una primera fase de detencions. Conjuntament amb Guàrdia Civil decidim detenir a Florín per l'encobriment i a Rubén per la seva participació al doble homicidi. Amb això el que preteníem és veure quins moviments feien els altres dos integrants del grup.
Entre camps, dos cotxes patrulla.
Com Ramon.
Dos mesos després dels assassinats, els investigadors interroguen a Rubén Sánchez Molina, a qui consideren el cap de la banda.
Trobava una explicació lògica a tot el que se li preguntava. Que si havia estat a casa del senyor Felipe...
Una càmera fa una foto policial en Rubén.
Va dir que sí, que havia estat... que havia estat sopant perquè l'havien convidat.
Vista d'una sala en penombra.
Estuvimos picando algunas cositas. En la mesa que tenía pequeñita al lado del televisor, lo que eran los entrantes, algunas pequeñas cosas.
Pero vamos, ho veiem
total normalitat, que era una relació normal la que tenia el senyor Felipe Barrio i que no en tenia que fer allí.
A través de la porta entreoberta, un televisor emet el reportatge de Feba Mar.
Con algún pimiento, alguna seta, feia tiempo de...
Declaració Rubén Sánchez.
El Rubén me va dir que la seva relació en el Felipe Barrios era de que era un amic. Era tan amic com per a emprendre projectes de vida i professionals tots junts al Brasil.
Algú destapa una llauna i la cola bombolleja.
Cuando estuve trabajando por primera vez de camarero en el país.
Al Felipe, el Javier Alonso Molins. I llavors una de les sortides que tenia
advocat
era
Rubén.
Vendre la finca, que la tenien valorada crec que en 1 milió d'euros, i havia promès al
Rubén una cortina, els llums de colors d'un local. Algú serveix una Coca-Cola Light.
Li pagaria 50.000 euros. D'això dia, el meu interès egoista, en realitat, estava en que al Felipe li anés bé, que vengués la finca, que em donés la part que m'havia promès i que anéssim al Brasil a fer negocis.
Diversos plànols.
El Rubén nega tots els fets i els investigadors saben que no tenen cap prova definitiva per inculpar-lo. Decideixen anar a parlar amb la seva parella.
Estaba en casa mirando la tele. Llegaron a casa Rubén con David.
Foto d'en Rubén.
Aquella nit van arribar de matinada, que havien portat el cotxe, que havien portat un televisor molt gran, que
un fanal il·lumina un carrer.
Seria també de la casa.
Principio no dicho.
Declaració acompanya Rubén.
Y luego dicho maté los dos.
El Rubén li va dir que ell havia assassinat dues persones.
María José Osuna.
Los datos que nos aportó no solo nos avalaron la autoría de Rubén, sino que nos afianzaron otros dos matadores, un tal Ramón y un tal David.
Els investigadors procedeixen a arrestar els altres dos sospitosos. L'operatiu comença amb la detenció del Ramón.
La primera sorpresa és que no es deia Ramon, resulta que es deia Gabriel.
Diapositiva de l'escena del crim.
Aquesta no va ser l'única sorpresa que vam tenir. Quan vam comprovar la seva data de naixement, feia els 18 anys el dia 5 de desembre, 24 hores després d'haver comès el doble assassinat.
Vista aèria de la Nacional.
El menor era menor per una tarda, exactament. Però hi ha una jurisprudència que, en
foto
cas de dubte,
noi,
que tingués en compte l'hora en què va néixer. I, per tant, era menor.
Sergent Soro.
Simultàniament a la detenció del Ramon, un altre equip de Mossos segueix de prop al David.
Una vegada detenim el Rubén,
María José Osuna.
De seguida es comença a moure. No sap què fer, truca a Rubén i no li contesta. Es comença a ficar neguitós i es queda a casa.
Una localitat al crepuscle.
No rep cap notícia de Rubén, no surt de casa.
Sergent Miquel Soro.
El seguim i ja l'aturem.
Realitzem l'escorcoll del David davant
de nit,
la sorpresa
d'un
que localitzem
carrer humil.
Una clau d'un vehicle marca Mercedes.
Un home li fa fotos.
Els detinguts en relació amb el doble homicidi del
imatges d'un cotxe circulant.
De la comissaria dels Mossos d'Esquadra d'Amposta. I demà està
vista borrosa d'un cotxe patrulla aturat. Sergent Vicent Garcia.
Tots els sospitosos, Mossos i Guàrdia Civil registren la vivenda del Rubén per veure si hi troben objectes robats de la casa de Feba Mar.
Primers plans d'una càmera fotogràfica i de la foto policial d'en David, de dia a vista d'una comissaria.
L'explicació de la tele que dona el Rubén és que va trobar-se en una persona que no sap identificar, romanesa, que li va vendre per poc preu, a bon preu, i que ho va comprar i que no tenia ni idea de l'origen d'estos d'estos objectes.
Sergent Miquel Soro.
Sí, va ser una d'aquelles casualitats que passen una vegada a la vida, que et venguin la televisió d'una persona que han matat al carrer.
L'advocat.
Encontramos una escopeta de cañones recortados que había sido sustraída, un chaleco antibala, guantes y pasamontañas con los que cometían los delitos, una nota de prensa, curiosamente, del hecho que se investigaba, y lo que resultó más importante, el pasaporte de Felipe Barrios y el de sus hijos.
El Rubén deia que al Sergent Soro li havia encomanat a preparar un viatge al Brasil i per això li havia donat els passaports d'ell
Rafael Rodríguez Calvo
dels fills. I també els Mossos van trobar un munt de llaunes de Coca-Cola. El motiu de la Coca-Cola Light és que ell tenia problemes de sucre.
Una vez fue obtenido su perfil genético, pudimos determinar que se trataba del que habíamos llamado en su día...
La fiscal.
El Coca-Cola.
Agafem els telèfons que utilitzava i fem el buidatge per a veure quines fotografies tenia dins. Allà vam trobar fotografies del Mercedes. Aquelles fotografies estaven fetes a la finca on estava el vehicle.
Rodríguez Calvo.
Continua des de la plaça del davant. S'observa un vehicle de color fosc. Es tracta d'un vehicle de la marca Mercedes, model S400CDI.
El vam localitzar a una finca d'un familiar de David. Rubén havia estat a la finca i havia fet fotografies al cotxe i ja una vegada estaven morts.
Gravació dels Mossos d'una casa al camp.
S'observa com el pany del vehicle no presenta signes de forçament.
Els investigadors creuen que tenen prou evidències, però el Rubén continua negant els fets. En els interrogatoris els espera una sorpresa.
Quan vam detenir a David i al moment d'aturar-lo, trobar-li la clau del Mercedes, això per ella va ser un
imatges cop. Gravades.
Ella va veure que ja estava perdut.
Primer pla de les mans emmanillades d'un home.
Se'l veia tocat. I ja directament li vaig preguntar si ho volia declarar. Va dir que sí i dic,
vista
bueno, a veure,
calabús.
Què declararàs? I diu, tot.
Sergent Miquel
Soro.
Però vols
que comenci.
Empezaba a curecer.
Vista d'una sala d'interrogatoris buida.
Yo fui para robar, porque en teoría tenía mucho dinero. La manera de entrar era con el coche.
Un aparell grava.
Al entrar con él...
El llum de sostre apagat, la llauna de cola a taula i una cinta que gira i dona pas a una posta de sol. Dia del crim, 3 de desembre de 2008.
Yo iba en el maletero y el otro chaval iba...
Un cotxe circula en la foscor.
Con la maleta de lo harto.
La reixa s'obre i el BMW la traspassa.
Y nosotros mientras en el coche fuimos saliendo.
Els fars del BMW s'apaguen i el conductor en baixa. El seient del darrere, les bosses.
Quan van entrar a la casa, entre la reixa i la porta hi havia una llum. Aquesta llum la van trencar perquè no es pogués veure...
Algú destapa una llauna i la cola bombolleja.
Rubén va procurar que la porta no es quedés tancada i una vegada ella estava dins, el que van fer és entrar...
El fanal de terrissa es trenca.
...i David.
Gravació dels Mossos de l'entrada de la casa. Sergent Miquel Soro.
Le di un morraso al señor y yo le ataba las manos. Yo me quedé con el señor, pedía socorro y me preguntaba por la mujer.
Se van emportar a Estela a la part de la cuina.
Fotos policials dels tres.
Se sentien els crits d'ella des de la sala.
En una diapositiva, un dibuix de l'escena del crim.
I al cap d'una estona...
Imatges gravades de la casa regirada.
Es va deixar d'escoltar crits i cops, en sec.
Salieron de la cocina, se quedó Rubén con...
Dibuix genital de l'estança.
Y ya fuimos Gabriel y yo a...
Imatges gravades.
La planta d'arriba, Fuimos buscándolo todo. Una minicadena, una tele grande.
Uns fars il·luminen la llauna a taula.
Que echan aire frío también.
Mentre es corcollà en la casa...
Vista zenital dels dos en un dibuix.
Colpejant el senyor Felipe constantment.
Gravació de les escales i d'habitacions regirades.
Estaba preguntando por dónde estaba el dinero. Comenzó a pegarle patadas por la costilla. A mí eso ya no me... Se estaba yendo eso de las manos.
Diu que li preguntaven per on estaven els diners.
Sergent Miquel Soro.
Però realment no hi havia res més. Només tenia el que portava a sobre.
En el bolsillo de don Felipe.
Fars de vehicles il·luminen intermitentment una estança a les fosques.
Segons refereix David, el senyor Felipe es va intentar defensar i amb una d'aquestes es va poder deslligar. I amb un cendrer va colpejar Rubén.
Una sala d'interrogatoris.
Aquest fet va fer que si que és molt furiós Rubén, va agafar un ganivet i va ser quan li va donar una ganivetada a l'aixella.
Al ver que no respondía, que no le decía dónde estaba el dinero.
Vista del llum de sostre apagat.
Por la silla.
Un cendrer de vidre.
A partir d'aquí van carregar tots els objectes que els van interessar de valor. I van marxant fins a casa de Rubén.
Dibuix zenital de l'escena del crim.
Una hora o dos antes de las 8. Rubén sale en el Mercedes.
Sobre la taula, el ganivet desapareix de sobre el tovalló.
I Ramon i jo en el BBV, Vinaròs.
Fosa negra, primer pla de la lluna.
Bajo la tele, 3-4 bolsas más. Estuvimos dentro.
Els fars del Mercedes s'engeguen.
Cogió el Mercedes y nos fuimos.
Una cinta gira. La cinta es transforma en una llanta i el vehicle s'allunya.
Es va veure que es va quedar... Es va treure un pes de sobre.
Imatges de casa en Rubén.
Vaig anar a la sala d'entrevistes i en aquell moment estava llegint a l'instructor la declaració del David. I com ha sentit tota...
Una casset s'atura. De dia, el Mercedes circula pel camp.
M'ha agafat els autors. Va ser un moment de subidón.
Sergent Òscar Felip.
Avui ha començat el judici dels
vista
dos
de la sala d'interrogatoris buida.
El doble assassinat que hi va haver a finals del 2008 al Canà. Rubén Sánchez i David Almagro estan acusats d'assassinar amb traïdoria i acarnissament una parella al Canà, un menor d'edat que, segons la fiscal...
Una de les burilles que hi havia fora de la casa era de
fotos policials en blanc i negre dels tres homes. A vista d'ocell, una carretera i unes vies de tren creuen una planura encatifada de camps.
La llauna de Coca-Cola Light, que no sabia d'on havia sortit, allà estava el perfil també del Rubén. I el David també va deixar part del
seu ADN,
el roll de cinta que van utilitzar per lligar el Felipe. Per tant, estaríem situats també dins el domicili.
¿Cómo se puede explicar usted que dentro de la casa haya restos y huellas suyas, ADN y huellas suyas?
Es que nunca he negado que he estado en la casa. Jamás.
¿Y en trozos, de cinta aislante?
No lo sé.
Este robatorio es una chapuza total. Perquè si tu vols entrar a robar una casa, t'esperes que els que estan se'n vagin fora a fer no sé què, entres i fas el que hagués de fer.
El judici.
No entres allí a lo bruto i vinga. No té sentit. I el Rubén, jo considero una persona intel·ligent i considero que això no me quadra en la seva personalitat.
Vaig demanar menys pena per al David que per al Rubén. El perfil del Rubén era d'una persona molt freda, amb una capacitat de fer servir la violència que cridava l'atenció. I l'altre, encara que no era el que colpejava, també va participar de manera molt important.
¿Y qué, usted qué oía desde dónde estaba?
María José Osuna.
Jo li vaig preguntar en un moment donat, ¿tú cómo te has metido en esto? Oh, és que jo... Me van dir que hi havia molts diners, jo volia comprar-me una casa. Dic, per una casa? Sí, per una casa. El jurado ha declarado probado la participación de ambos acusados en los hechos que se le imputaban.
El judici en David.
Els dos acusats van ser condemnats. De seguida us direm les penes. Tot i que el Rubén negava la seva participació i el seu advocat així ho defensava, es veia venir la sentència.
El Rubén, jo el vaig convidar a mirar per la finestra, perquè les vistes que hi ha d'on se fan els jurats a Tarragona, la vista és preciosa, és molt àmplia, és dalt de l'edifici. I ell me diu, no vull veure, no vull mirar, perquè m'he d'acostumar a no mirar per la finestra. I no vull mirar per la finestra.
Javier Alonso.
El Rubén tenia clar que trigaria a tornar a veure el mar per una finestra. Va ser condemnat a 54 anys de presó. El David, a pesar de la seva confessió, a 50. I el Gabriel, pel fet de ser menor, va ser condemnat
a 10 anys. A través d'una finestra, un cel ennuvolat sobre una zona monumental il·luminada i el mar de fons.
Gràcies per acompanyar-nos. Tornarem tan aviat com puguem.
En Carles Portes treu els cascos i mira a càmera. Sobre vistes nocturnes d'un nus de carreteres i de Barcelona, els crèdits. Direcció Carles Porta. Amb la col·laboració del Departament d'Interior de la Generalitat i dels Mossos d'Esquadra.